Amb aquest apunt hem arribat a la 1:04 minuts. Amb més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, els temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Toni Fuster.
A la 1:05, bon dia, benvinguts a Esport 3 a ib3 Ràdio. Rebeu una salutació de Joan Jiménez en el control tècnic, Gavi Fortes és a la producció juntament amb Xisco Ribas i d'aquí vos parla a la coordinació Toni Fuster. El Real Mallorca negocia en Luis García, actual tècnic de la Unió Deportiva Las Palmas i el jugador del conjunt mallorquinista. Volen recordar Luis García, que després se'n anava a Espanyol? Doncs se va fer entrenador, ara mateix ha jugat el play-off d'ascens en Las Palmas, ha quedat eliminat i hi ha contacte, sabeu, entre el Mallorca, Pablo Ortega, que era el director de futbol, i Luis García. Vos contarem la darrera hora quant a l'entrenador, que ha dit adeu, avui de matí, prestat, és Pablo Maffeo. Ha deixat l'illa, destinació Gràcia, per fitxar per l'Olympiacos.
No, que le guardo mucho cariño, que como Girona, que siempre será mi casa, que al final he estado muy feliz aquí. Ha habido momentos muy, muy duros donde creo que las cosas no han salido bien, pero también ha habido momentos muy, muy felices. Entonces, pues nada, me quedo con eso, que muchas gracias a la afición que siempre ha estado ahí y ya está.
Y ya está. Maffeo ya la historia. Per lo bo i pel Bodolent. I a les pròximes hores el Fenerbahçe podria fer oficial el fitxatge del pirata Vedat Muriqi. També Martin De Micheli serà confirmat, vull pensar, a les pròximes hores, nou entrenador de Leipzig. Aquesta farà que s'acceleri la incorporació també d'un nou entrenador pel Real Mallorca. No crec que tardin gaire temps més. En el Mundial, Argentina 3, Algèria 0. L'astre argentí Leo Messi marca el 3 gols de la seva selecció i es converteix en el màxim golejador de la història de Mundials.
És un honor, obviamente, estar ahí, por lo que significa estar al lado de Klose, de lo que está, de Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, ¿no? De Mbappé también, que no hizo eso. Yo, al final es estadística y nada más. Si bien es un orgullo poder competir con todo ello, no significa nada para mí. Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero. O sea que queda solo una estadística.
També Kylian Mbappé en França i Haaland en Noruega, autor de dues dianes. Per una banda, França va guanyar 3-1 a Senegal i Irak va perdre 1-4 contra Noruega. Per avui a les 7, Portugal de Samu Costa contra la República Democràtica del Congo. I a les 10 del vespre, Anglaterra debutarà contra Croàcia. A la primera federació avui està presentat el nou entrenador de la UD Eivissa, Raúl Llona. Ahir va ser el torn del director esportiu Michel Sanz, que s'ha mostrat així de contundent en la planificació de la plantilla.
La idea del club es no renovar a ningún futbolista que cumple contrato. Se ha comunicado a Sergio Díez, a Munir y a Tamir y a Izan, que el club no cuenta con ellos. La postura del club es implacable. Fran Castillo tiene que ser pieza importantísima en el ascenso de la Unión Deportiva Ibiza. Pero que vamos a tener que firmar 14-15 futbolistas seguros y que vamos a ser muy pulcros y con una responsabilidad muy grande de cada futbolista que venga aquí.
I intentarem també avui parlar amb l'entrenador del Balears, Miqui Mayans, per parlar del projecte i la planificació també del conjunt femení de Segona Federació. No veurem si és possible en el dia d'avui, si no ho deixarem per un dia d'aquesta setmana. També sentirem dos jugadors que han finalitzat la seva etapa en el Palma Futsal. Es tracta de Lin i Mario Ribillos. I com era habitual, el dimecres arribarà Marta Sampas en la secció Cor que t'ho perds. Tot això fins a les dues, aquí a la Ràdio Pública.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Una i deu, el dia en què el migcampista Bernardo Silva del City ha fitxat pel Real Madrid. Dues temporades, ni més ni manco. Gran fitxatge, també. I es porta en Parera, que fitxa pel la Cultural Leonesa. I tot això, anem per parts d'entrar en la teoria del Real Mallorca. Luis García, ara sembla que està a l'òrbita de Pablo Ortiz. Sembla que en Carrión va ser un dels homes també que es va oferir, perquè no té equip i perquè se va posar a disposició per si el Mallorca el vol. Ara, ahir va haver de crítiques, mare meva, en xarxes socials, damunt aquest home, que darrerament no va guanyar partits. No sé si això fa rectificar o no en el director de futbol. Ara parlarem amb en Miquel Verger. Miquel, bon dia.
Bon dia, Toni, com estàs?
Molt bé. Idò, pendents de veure si el Mallorca fitxa un entrenador, amb sí. Enqui Duran. La darrera hora que nosaltres sabem qui Betres pot avançar és que les negociacions són amb en Luis García.
Sí, bé, Toni, tu ja saps com funciona el mercat, la gent que te dona informació i que te deixa de donar informació, però jo fins on he pogut arribar, diferents fonts, és que Luis Carrión mai ha estat opció, que a Nortells no li agrada en Luis Carrión. Puc estar equivocat, el temps segurament ho dirà o no. Si bé, òbviament, les meves fonts no són correctes, però són les que tinc i la informació que jo puc donar, no és per desmentir cap company ni molt manco, però són les informacions que tinc jo. I la informació que tinc jo, a part, és aquesta, és que el Mallorca està interessat en Luis García. Luis García té una oferta de renovació des del mes de març amb Las Palmas, que ha deixat acabar la temporada, que ha fet playoff amb Las Palmas, però no ha aconseguit pujar, i res, i ara té aquest interès del Mallorca, i ja les converses ja han començat.
En Luis García...
Ja veurem el que passa, perquè clar, el Mallorca jo crec que el que no farà res fins que en De Michelis digui me'n vaig, o bé, que ho pagui, vaja.
Clar, fins que el Leipzig no arreglís la clàusula de rescisió que actualment encara és entrenador del Real Mallorca, Martín de Michelis. Luis García, que recordam, un jugador que va estar en el Mallorca, èpoques ja ha plogut molt d'any, després se'n va anar a l'Espanyol com a futbolista. Luis García, que tenia una bona relació amb ell, sé que vivia per les Palmeres i per la urbanització de Llucmajor i...
Temporada 2004-2005, aquella del miracle, el miracle que és que el Mallorca va remuntar, no sé si van ser 11 punts
amb el Llevant,
sí.
Correcte, en aquella època. Bé, això per un costat, anem a esperar, veurem què passa. Per altra banda, Pablo Maffeo, que ha deixat el Mallorca, avui de matí ha posat rumb a Grècia per fitxar per l'Olympiacos. El lateral acaba així la seva etapa en el club mallorquinista. Han sentit en portada el defensa català acomiadant-se de l'afició i ha parlat, entre altres qüestions, Miquel, que les coses s'han fet malament. Ara, en parlant de tot això, el jugador diu que té il·lusió en començar una nova etapa. El sentim.
Me han faltado muchas cosas, sobre todo pues, hacer un punto más, eso por empezar. Pero bueno, cuando las cosas empiezan mal no suelen acabar bien, así que creo que hay que hacer autocrítica a todos, que creo que ya la hemos ido haciendo y nada, esperar que el Mallorca vuelva a Primera División lo antes posible. A ver, me siento un poco triste porque al final aquí pues tenía muchos amigos, aquí he hecho una vida, he creado una familia, incluso he conocido a una chica de aquí que a día de hoy es mi pareja. y dejo muchos amigos atrás, pero bueno, eso no significa que los vaya a perder. Entonces, un poco triste por ese aspecto, pero ilusionado también por todo lo que viene. Yo lo dije hace un año esto, no pasa nada. Igualmente, si me hubiese tenido que quedar, me hubiese quedado, porque al final tengo contrato. Pero yo lo dije hace un año que mi etapa había acabado y creo que lo que me viene ahora es todo con ilusión y con muchísimas ganas de afrontarlo.
Ho diu clar, Mallorca, en Pablo Maffeo desitjava sortir, loco, per anar-se'n a un altre club. Fa un any que si fos hagués estat per ell, se n'hagués anat. Però, quan no tenia ofertes clares i contundents o que deixessin dobbes del Mallorca, i dos contractes estan per complir. I Maffeo, Miquel, ha hagut de quedar un poc forçat.
Sí, jo crec que és una errada d'en Pablo Ortells, perquè jo crec que era una evidència l'estiu passat que aquest vestidor necessitava una neteja, començant per jugadors, segurament com en Pablo Maffeo. Sí que hi va haver ofertes, però en Pablo Ortells va considerar que no eren les adients pel club. Ara, un any després, se'n va per una quantitat menor, és a dir, quantificadament pitjor que la que varen rebre l'estiu passat, però bé, i després en Pablo Maffeo, jo crec que té raó, des del dia contra el Getafe, que va fer que ja la gent se va encarar amb la gent, o jo crec que va quedar clar que la seva etapa havia acabat. En Pablo Ortega s'ha fet que continués una temporada més, el club va permetre que no jugués els partits de pretemporada l'any passat perquè ell volia partir, ho va deixar clar. També volia partir Samu Costa, però ell, per exemple, sí que jugava aquests partits. S'ha mostrat un professional en tot moment. I bé, ho ha dit ell, el que comença malament doncs acaba pitjor. Jo crec que el Mallorca es va equivocar en aquest sentit, de fer continuar amb Pablo Maffeo, i després, quan ja va atacar el mercat, en Iago Barrasate, jo crec que també es va tornar a equivocar, donant-li la titularitat el primer dia que ja podia. Jo crec que com a gestió de vestidor també va ser una errada important i segurament va afectar el vestidor. També.
És així. Clar, ell tenia dos anys més, li quedaven dos anys més de contrata.
Sí.
Clar, perquè bé comentaves que les ofertes no eren realment suculentes pel Mallorca, per cobrar unes quantitats sí. importants. Per això el Mallorca va dir no, o era Merdobert sí. o Maffeo aguanta aquí. I al final va ha hagut de comptar. Sí. Ara sí que era aproximadament un 3 milions d'euros, crec que rebrà el Mallorca per aquesta sortida de Pablo Maffeo, un Maffeo que li quedava ara sí aquest any, i si no hagués tingut ofertes interessants, no hagués quedat no li hagués quedat més remei que quedar en el Mallorca. Sí. Sentim.
Jo crec que sí.
He tenido contacto con algunos, la verdad que pocos, porque al final cada uno tiene su situación, hay gente que se quiere quedar, otra gente que quiere salir, como es normal y como pasa en todos los clubs cuando acaba una temporada, independientemente si estés en primera o en segunda. Pero ya no es cosa mía, yo los que he hablado con ellos les hemos hablado de nuestras cosas, obviamente no puedo decir si sí o si no, yo sé que yo quería salir y he tenido la suerte que se han interesado por mí y se ha podido hacer.
Está claro, ¿no, Miquel?
Sí, i jo crec que si ens limitam a xerrar de l'operació d'enguany amb l'equip a segona divisió, jo crec que és una bona venda la de Pablo Maffeo per 3 milions d'euros a l'Olympiacos. És uns diners importants que rebrà el Mallorca, tenint en compte que ha descendit a segona divisió. És una fitxa també important que te lleves de damunt per un jugador que, segons ell mateix ha dit, ja fa més d'un any que juga infiltrat. Jo crec que aquesta temporada Maffeo ha evidenciat també que pateix molt físicament per jugar al màxim nivell si el que li demanàvem és defensar i també arribar fins a la línia de fons. Bé, per això jo crec que el Mallorca ara sí que ha encertat, sí que Nortes ha estat ràpid i crec que l'operació econòmicament també és important i positiu els diners que rep el club.
Li han demanat a Pablo Maffeo per l'entrenador Martín de Michelis. Això ha dit.
Bueno, creo que aún es entrenador del Mallorca. Yo no lo sé, no he hablado con él. Sé que es un gran entrenador, pero bueno, yo entiendo la parte de la afición, pero bueno, si me permitís, pues al final, si vosotros sois periodistas y os ofrecen más en otro lado, pues verdad que os iría, y sobre todo la gente que, pues es lo mismo. Al final, el fútbol es un trabajo. Y nada, entiendo las dos partes, yo le deseo lo mejor, sea aquí o sea en Alemania, porque a mí pues estos últimos meses aquí me sacó otra vez las ganas de competir
y para mí es un entrenador excepcional donde y es muy bueno aparte.
¿Estás sorprendido o no?
No, és a dir, jo crec que té raó en Pablo Maffeo, jo crec que en De Michelis el que li ha faltat, el que li falta, no ara, sinó de fa molt de temps, és aquesta honestedat que està demostrant Maffeo amb les seves paraules. Maffeo no regala res, no te diu me'n vaig com un mallorquinista més, no, te diu lo que hi ha i segurament és així. Jo crec que és més criticable d'en De Michelis, ja no tant fins i tot les formes amb el club que també, sinó amb els seus propis companys i amics del cos tècnic a qui sí que ha deixat tirat. Jo crec que és més criticable això que no pas la situació d'en De Michelis, que té raó, que al final està cridant un club que ha de jugar a la Champions, que juga a la Bundesliga. Jo crec que és normal també que vulgui partir. Les formes segurament són...
Són formes que no han...
Sí, exacte. Que han estat ferestes, sí.
I tot el que va dir abans, que se volia quedar i que
i
sí,
i
reconstrucció, Toni... i tot allò.
Sí. Toni, que va dir abans sense que ningú li demanés, perquè ell va començar a xerrar del futur, de la segona divisió, quan el Mallorca encara no havia baixat. Per tant, clar, els periodistes encara, tot i que era molt complicat, després de llevant, no xerraven de segona divisió, ni de si quedaria segona ni tal. No, va ser una roda de premsa postpartit, només. I ell ho va dir tot.
Clar, i després t'encén aquest canvi de ara deixar tirat el Mallorca per partir, no? Ara sí, o sigui, ara que m'ha ve una oferta bona, ja tot això és reconstrucció i de voler quedar, són paraules que s'enduen vent. Ha parlat també el director de futbol, de Pablo Ortiz.
Sí, siempre he tenido buena relación con todo el mundo, a pesar de que muchas veces el año pasado, por ejemplo, yo le dije que mi etapa se había acabado. Yo siempre he tenido una relación magnífica con Pablo, porque es muy buena persona. Eso no quita una cosa de la otra, que al final él es buena persona, él mira por el club, yo me llevo bien con él, me considero buena persona, pero simplemente pues ahí no compartíamos la misma idea y ya está, pero hablándolo se entienden las personas y siempre ha sido así con Pablo. La verdad que muchas gracias por en su día confiar en mí, creo que lo he dado todo en el campo. Y nada, le deseo lo mejor. Obviamente tenemos nuestro contacto, hablaremos y para mí es una persona maravillosa.
I doncs res, punt i final, Miquel Pablo Maffeo.
Ja està.
Bon
amb un any de retard segurament i ja està. I que li vagi bé amb en Mendy Líbar.
Sí, ja era història pel lo bo i pel lo dolent, com he dit en el començament. Escolta, he llegit també que avui en la Roma estaria disposat a pagar una clàusula per en Leo Román, per porter.
Sí, ho ha dit Cazurreando. No, sembla que també hi ha un equip espanyol interessat, que seria la Real Societat, que jo entenc que hauria de sortir en Ramiro, que també hi ha... llegit fa mesos que es parla als diaris catalans que podria sortir cap al Futbol Club Barcelona. No sé si vol en Leo com a substitut. Bé, jo crec que la situació del Leo, jo crec que en Leo vol partir, però jo crec que el Mallorca, amb els diners que rep d'en De Michelis, d'en Pablo Maffeo, amb la clàusula amb l'ajuda del descens, amb els diners que rebrà d'en Murici i d'en Samu Costa, no té obligació ni necessitat de vendre en Leo Román. Així que el que ha d'arribar és una bona oferta. I si a més arriben la clàusula de rescissió de Jan Virgili, encara més diners, jo crec que el Mallorca està en una situació bona per negociar i per no malvendre el porter Vicenç. I si paga la clàusula, pues, ja no se pot fer res, òbviament. No hi ha res a negociar.
Doncs fins aquí aquesta actualitat. Seguirem aquest dia a dia del Mallorca, 1:23. Parlem ara del Mundial. Fèiem un pim-pam, 2 minutets de bo que se va donar d'ací aquest resultat que s'han donat. Leo Messi, Miquel, que segueix sent un autèntic astre, un autèntic crac. Ahir 3 gols, hat-trick i màxim golejador de la història del Mundial. 3-0, Algèria.
Sí, ahir el resum general és que les estrelles han demanat pas. Doblet d'en Haaland, doblet d'en Mbappé, exhibició d'en Olise, i el Leo Messi, que va fer hat-trick, que és el màxim golejador de la història dels Mundials. No hi va haver sorpresa, tot i que Austràlia ha patit molt per guanyar Jordània, però finalment ho ha aconseguit per 3-1. I Leo Messi, que és el màxim golejador de la història dels Mundials, i que Leo Messi, també ho hem de dir, li varen perdonar la targeta vermella amb 1-0 al marcador. Amb 1-0 al marcador. Una targeta vermella clara. Però... en el Mundial hi ha moltes coses Sí,
i Leo Messi interessa que jugui.
Interessa que, interessa que jugui aquesta matinada i el següent partit. Així que la vista gorda, no?, que diuen.
És així. França 3, Senegal 1. Bon partit. Me va agradar, el vaig veure. Vaig veure el partit. Me va agradar Senegal, també,
Sí. Li va faltar gol, no?
Li va faltar gol. Ni va anul·lar un golàs, però era fora de joc.
Sí. Sí.
Però bé, molt de jugadors que estan coneguts, o sigui, espanyola també, en Senegal.
Sí. Sí, mira, Nico Jackson, el davanter, que ara juga al Bayern de Munic, jo me'n record sempre, jugant amb el Mirandès, que va provocar l'expulsió d'en Joan Sastre a segona divisió, i després ja era un jugador que era propietat del Villarreal, que ja el va vendre, crec que el Chelsea, i el Chelsea en guany l'ha venut al Bayern de Munic. Jo crec que per ser un davanter més estrella, li falta un poquet de gol a Nico Jackson, i crec que hi ho va demostrar. Però sí, hi ha molts de jugadors de Senegal importants, i pot arribar lluny també, tot i la derrota d'ahir. Jo crec que segurament has exagerat el 3-1 definitiu, però bé, bon partit va fer Senegal també, i França, òbviament, sobretot la segona part.
I per acabar, Iraq 1, Noruega 4, per avui a les 7, Portugal, d'en Samu, a Menci Lluga, contra República Democràtica del Congo, i a les 10 del vespre, Anglaterra, Croàcia.
Sí, i després, sí, avui juguen, bé, jo incloc avui el partit de la matinada de Colòmbia, és a dir, avui jugaran en Samu i en Mojica. Sí. Exacte, que segurament no els tornarem a veure jugar amb la camiseta del Mallorca, però sí jugar a futbol com a mallorquinistes al Mundial. En Mojica, en teoria, és titular indiscutible, i en Samu, no, òbviament, no tant, perquè segurament el de Portugal és un dels millors mig del camps del Mundial, però jo crec que tindrà minuts, no sé si avui, però al llarg de la competició sí que tindrà minuts, crec, en Samu.
Abans, sí, demà podem parlar d'ells. Miquel, moltíssimes gràcies. Vinga, abraçada, gràcies. Una 25, que això és Port 3, una mínima aturada. I anem a Eivissa, perquè l'Eivissa ha presentat, la UDE ha presentat, entrenador i director esportiu. I ara en Víctor Sancho me lo contarà.
A IB3 Ràdio, els temps d'informació esportiva. Esports 3. Lletres Ràdios. Participació.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigo en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Una i 27, a Eivissa ha estat un dia de presentació. Avui el nou entrenador, Raúl Sáez del Rincón, més conegut com Raúl Llona, i ahir va ser el torn del director esportiu, Michel Sanz. Víctor, Sancho, bon dia.
Què tal? Bon dia, Toni.
Quin dia, sí. No només?
Sí. Dia llarg, sí.
En bon mallorquí dèiem anant de cul, un dia d'aquests frenètic d'actualitat, d'informació a la UD, entre ahir i avui. Bé, compte-vos.
Bé, mira, havia ganes, no?, de conèixer els nou pilars, no?, perquè el director esportiu i l'entrenador són els pilars de la gestió esportiva, no?, en un club, i havia ganes. Ahir a la tarda va ser primer Michel Sanz, que ve del Tarassona, per recordar una mica els oients. Ha estat 13 anys en total entre jugadors, va retirar allí dirigir i 6-7, entre 6-7 de director esportiu, ja té una experiència més a Primera Federació, una categoria que ja coneix i on competirà la Eivissa la temporada passada, i avui ha estat el torn aquest matí a les 11 de Jona, que té 49 anys, és més jove, el director esportiu té 11 anys menys que l'entrenador, però bé, aquestes coses en el futbol d'avui dia ja no criden l'atenció, no? Però bé, és un càrrec que està per damunt el director esportiu, que no del míster, Raúl Jona, que va entrenar a la Cultural Leonesa fins a l'any passat, fins al setembre de l'any passat, va estar destituït després de 6 jornades, però després d'haver aconseguit pujar a la Cultu a segona divisió, quedant campió i sent líder des de la primera jornada fins a la darrera. Ja signava l'Eivissa i segurament Amadeo Salvo i els aficionats Blausel, que això es repeteixi a l'Eivissa, molt complicat ho veig, pels rivals que tindrà aquesta temporada, però bé, jo crec que són dues persones capacitades. La primera posada en escena per les seves paraules i per el que ens diuen, no?, altres persones del món del futbol que han tractat amb ells, és que són dos bons referents, cada una en la seva parcel·la. A veure si te sort l'Eivissa, i si vols, Toni, podem escoltar primer el director esportiu, que ja va parlar ahir i que avui ha parlat i que ha donat la importància que té la decisió d'escollir un míster com és Raúl Jona.
Hoy en la presentación del míster, pues es el día más importante y es la figura más importante y es la pieza del puzzle clave para lo que queremos en el proyecto. Firmamos a un entrenador con experiencia en la categoría, con personalidad, con una idea de juego muy clara, capacitado por supuesto para liderar este proyecto tan ambicioso que tenemos entre manos, un míster exigente en el día a día, de exprimir y de sacar muy buen rendimiento a todas las plantillas.
I això deia Sant, no?, del míster de Raúl Jona, i hi havia molta ganes d'escoltar Raúl Jona, i clar, una pregunta obligada, que al final ha fet un company del diari d'Eivissa, però estaven tots preparats per fer-la, era com viu un míster que arriba a l'Eivissa la realitat d'un club en el que duren molt poc els entrenadors, que quan ve una mala ratxa, una petita mala ratxa, doncs habitualment són destituïts. I això deia...
És una motivació, sí, és una motivació. Ja me pasó també en l'anterior etapa, donde también los entrenadores pues tenían poca continuidad, pero bueno, yo estoy convencido de lo que yo soy como entrenador, de lo que yo voy a aportar al club, y en eso pues estoy muy, muy tranquilo, porque sé que voy a tener, como te he dicho antes, una gran plantilla, y eso siempre facilita las cosas. Nos vamos a poner a trabajar, nos vamos a poner a ser exigentes, nos vamos a poner a, sobre todo, a crear algo desde el día a día, y tengo muy claro los pasos que tenemos que dar, ¿no? Tenemos muy claro cuál es el objetivo, pero también tengo muy claro que sin poner unas bases, sin poner unos cimientos, no se puede conseguir el objetivo. O sea...
Raúl Jona, tècnic de Logroño, de 49 anys. Bé, molta gent, el que els coneix ja una mica, és un entrenador que li agrada el futbol ofensiu, però bé, millor que ho expliqui ell.
El concepto que yo tengo de Eivissa es el concepto de un equipo pues muy potente dentro de la primera red, con muchísimas habilidades o muchísimas cualidades para poder estar en Liga de Fútbol Profesional, ¿no? Y es ahí donde quiero llegar, es ahí donde quiero volver otra vez a subir, quiero volver otra vez a poder participar.
Bé, realment explicava aquí l'objectiu que té, no?, que ell veu l'Eivissa com un equip potent de la categoria i el futbol que li agrada, com deia, és un futbol ofensiu. Ha parlat de la plantilla, ell diu, i això, bé, vull dir, crec que és una aposta una mica arriscada després del que venim de l'Eivissa en temporades anteriors, quan a la confecció presumptament eren plantilles potents, després es veia que no ho eren tant, definitivament això ha quedat demostrat. Ell ho deixa clar, tindrà una plantilla potent.
Seguramente vamos a tener una gran plantilla formada por jugadores fenomenales, elegidos de entre todos, y eso hace que a mí me motive el hecho de tener que estar a un nivel, a mi mejor nivel, a un nivel muy alto, para poder estar a la altura y formar un equipo pues de estas cualidades que te estoy diciendo.
Raúl Jona, Toni, havia estat dues temporades senceres a Primera Federació a la Cultural Leonesa, la segona molt exitosa, la primera es va quedar no res de poder jugar al play-off, però a l'inici de la tercera temporada, segona divisió, va tenir molts de problemes en Manzanara, que era el director esportiu de la Cultural, per mort de la confecció de la plantella. Jo li he preguntat per això, perquè va ser una situació crítica allí a Lleó, i ell ha dit que les dues primeres temporades van tenir la plantilla bastant avançada ja des de l'inici, i espera que aquí sigui el mateix.
Yo me quedo con los dos años de primera ref, donde hicimos la plantilla, pues te diría que a un 80-85% a las primeras fechas de los entrenamientos, y creo que este año pues no va a ser una excepción. Nosotros ya llevamos varios días trabajando, ya hemos tenido muchísimos contactos con jugadores, con representantes, y estoy convencido que para esas fechas de inicio de pretemporada pues vamos a tener a ese porcentaje de plantilla.
Un altre dels problemes de la passada temporada és evident, vull dir, avui la roda de premsa i també ahir estava una mica enfocada en aquest sentit, no? Tots els problemes que ha viscut en els darrers temps la Eivissa, ha estat el tipus de perfil de jugadors de la plantilla, molts jugadors que venien de categories superiors, que no han donat rendiment però que tenien uns egos importants, la gestió, això sempre ha estat en el debat sobre la UD Eivissa, en concret sobre la plantilla, i també li han demanat per això al nou míster, a Raúl Llona.
Para mí la fuerza la tenemos en el colectivo. Todo jugador tiene su espacio para poder brillar, para poder ser un jugador importante, pero aportando al colectivo. Es una parte importante de nuestra captación ahora de futbolistas, de traer personas con esas habilidades a nivel de fútbol, está claro, pero también a nivel personal, pues de saber qué tipo de personas vamos a meter en el vestuario, ¿no? Gente con qué características, con qué objetivos, con qué forma de ser.
Avui el protagonista era Raúl Llona en la seva presentació, Toni, però també estava el president, Amadeu Salvo, i encara que ahir se li van fer algunes preguntes, jo crec que quedaven algunes altres coses en l'aire, perquè bé, l'Eivissa ve de cometre diferents errades al llarg dels darrers anys, i la persona que continua sobretot és ell i els seus germans que formen la junta directiva. Bé, entre altres coses, ha parlat també de l'anterior director esportiu que acaba de marxar, de Javi Lara, que va concedir una entrevista bastant extensa aquí la setmana passada, sí. I de la sortida de Paco Gémez, polèmica de Paco Gémez. Bé, ha deixat clar que no està mica d'acord amb el que va dir aquí a l'entrevista Javi Lara. Ha parlat de la confecció de la darrera plantilla el passat estiu, ha deixat la seva opinió de que gairebé era un desastre. Bueno, ho dirà i ho podem escoltar en les següents paraules que ha dit avui Amadeu Salvo.
Es más, en el mes de agosto, Paco Gémez dijo: Presi, delante de todos, ¿qué quieres? ¿Que subamos o que bajemos? Y teníamos los 25 jugadores, ¿eh? O sea que Paco Gémez sabía lo que decía, ¿eh? Y no vamos a poner en cuestión lo que es Paco Gémez como entrenador. Vamos a cuestionarnos el resto, el nivel que tenemos dentro del fútbol, pero no a Paco Gémez. Es que eso es muy claro. Es muy claro. Aquí han pasado 36 futbolistas y se van a quedar 6.
Paraules clares, eh?
Contundent, Toni?
Sí, 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 sí. A veure...
No va de bromes.
Sí.
A veure, són els seus d'advent, eh? De sa família.
Sí, 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 això és evident, això és evident. El que passa que, clar, en tota aquesta gestió... Jo he demanat al president, una vegada acabada la roda de premsa, poder tenir una xerrada amb els micròfons d'IB3 tranquil·la per parlar i aprofundir en tot això, perquè jo crec que, no per nosaltres, evidentment, per els aficionats de l'UD Eivissa, els aficionats al futbol, perquè evidentment hi ha moltes dades que nosaltres directament no coneixem, anem esverinant coses, Toni, però hi ha moltes informacions que no coneixem. Ell confia molt, i ha deixat clar, confiava molt en la paraula de Paco Gémez, però finalment Paco Gémez va durar 2 mesos la temporada passada. Vull dir, al final va estar destituït.
Sí.
Vull dir, ell respecta molt la imatge com a entrenador, l'experiència que té en el futbol espanyol Paco Gémez, també ho ha dedicat això també a Miguel Álvarez, evidentment hi ha altres entrenadors, però finalment i la decisió que va prendre va ser destituir a Paco Gémez, i la plantilla al final també la va canviar al mercat d'hivern. Vull dir, la realitat és aquesta: si tenia una plantilla que no estava amb el míster, però al finalment van sortir 8 jugadors al mercat d'hivern, potser a lo millor, si confiava en el míster, era també tenir més paciència amb el míster. Vull dir, hi ha moltes preguntes en l'aire que jo crec que hi hauria d'explicar en aquest sentit, perquè jo crec que del punt en concret, Toni, estan en aquesta gestió en els moments de crisi, no? Que jo crec que l'Eivissa no ha dut massa bé això en els darrers anys. Quan hi ha hagut una petita crisi de resultats, finalment s'ha trencat tot per la part del tècnic, i després el president explica coses que són contradictòries. Si confia tant en l'experiència d'un entrenador com Paco Gémez, per què al final la seva força és tan dèbil davant la plantilla, no?
Ja.
Seguim parlant de qüestions. Sí, 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 sí. Demà i demà passat més coses, perquè segur que ara començaran a arribar jugadors. Exacte. I tot això. Gràcies, Víctor. Una abraçada.
Una abraçada, Toni.
1:38. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia, Toni.
El Balear femení que està dissenyant poc a poc un equip per intentar fer una bona temporada a la segona federació.
Així és, després d'una temporada en què no varen poder aconseguir ni l'ascens ni jugar tan sols el play-off d'ascens, veurem, no?, quin projecte s'està formant, que de fet ja estan fent les primeres passes, en primeres renovacions...
Ja m'ho van informant de fitxatges, així poc és. A poc, a comptagotes, però...
Poc a poc, van formant una plantilla...
I que quedaran...
I veure quin projecte.
Que partiran... Vinga, amb qui podem parlar?
I de, com no pot ser d'una altra manera, ens entrenador, el seu entrenador, Miqui Mayans, amb qui tenim comunicació. Bon dia, Miqui.
Bon dia, com va?
Com va? Va bé. Bé, som a l'estiu, no? I això en el món del futbol significa temps per a fitxatge, renovacions, sortides, planificacions, primeres passes també per al pròxim curs. I la notícia, no?, de darrera hora és el fitxatge de la defensa Elena Vives. Què portarà l'equip aquesta nova incorporació?
Doncs, com dius també, no?, tens ara de moviments i fitxatges, és una jugadora que sobretot ens aportarà molta jerarquia, és una jugadora que coneix molt la categoria, és la segona ref, ha jugat a diferents equipos, a diferents grups, que en el futbol femení està també com en el masculí diferenciada en grups, i és una jugadora que, sobretot això, una experiència a nivell defensiu important, que és una de les coses que volíem millorar de cara l'any passat, i després una jugadora també molt valenta en pilota, per tant, és un fitxatge molt complet, igual que l'altra jugadora defensora que també hem fitxat i que esperem que ens doni molt bon rendiment.
Sí, sí, ja ho sabem, no? Elena, nascuda a Tarragona, 24 anys, passada temporada va jugar l'Olímpic de Lleó i també ha jugat altres equips, com l'Atleti Vilafranca, Igualada, Sporting de Gijón, l'OSC, l'Atleti Villalonga, molts d'equips s'hi aportarà, no? Com tu has dit, lideratge i també experiència, que és important a un vestidor. I com has dit, aquest fitxatge d'Elena Vives arriba just un dia després, no?, del d'una altra defensa, la canadenca Roxane Volduk. Quin és el perfil d'aquesta jugadora i en què es pot diferenciar de n'Elena?
Doncs mira, és una jugadora més jove, la Roxane és una jugadora més jove, però és internacional sub-17 i sub-19 amb la selecció de França, per tant, és una jugadora que també té unes experiències que ens poden servir molt a nivell internacional, i és una jugadora diferent en quant a físic, és una jugadora més alta, més presència, també té molt bon tracte de pilota, i una de les coses que ens ha agradat a les anàlisis que han fet abans de decidir-nos per aquest fitxatge també és la seva contundència i les accions defensives. No? Són dues jugadores que ens poden sumar molt a les defensores que ja tenim i hem renovat, i que pensam que no només a nivell defensiu, que quan fitxes una defensa és per això, per defensar, sinó que també ens ajuden a crear des de darrere, que és una de les marques que nosaltres tenim, una senya d'identitat per joc que jugam.
I bé, no, en Roxane, que té només 18 anys, és molt jove, i tal vegada imagino que ho cercà, no? Un pot també, ara, sobretot en defensa, combinar a l'hora, no?, de confeccionar la plantilla, cercar un pot de diversitat, no?, combinar jugadores amb més experiència, jugadores amb més joves, perquè així es puguin complementar tant dins del camp com fora, no?
Sí, i un poc també amb les renovacions. Al final tenim un equip que és veritat que el que renovam d'aquí ja fa anys que està en el nostre club, en el nostre equip, però amb aquests dos fitxatges un poc això, també no només present i rendiment immediat, sinó també en vistes de futur, tenir jugadores que puguin sumar minuts i anys i, per què no, ascensos de categoria i que puguin estar amb nosaltres, aprendre, millorar i ajudar-nos a créixer primer nosaltres com a club i nosaltres a elles també a nivell individual.
Just d'això te volia demanar, que també, a part d'aquests dos fitxatges, també l'equip ha renovat les jugadores, no?, del Balears, na Núria Pomé, Navi Quiroz i na Gavi Gutiérrez, ja pràcticament llegenda d'aquest club. Imagino que una de les altres claus, no?, no només fer fitxatges, sinó que una de les claus perquè un equip funcioni, un equip vagi bé, li vagin bé les coses, és mantenir una part del bloc, no?, de l'anterior temporada. Supos que és una de les coses que vos heu plantejat que volíeu sí o sí fermar, no?, per al pròxim curs, mantenir aquest bloc.
Exacte, sí, és veritat que els tres darrers les renovacions han estat de na Gavi, Navi i na Núria Pomé, que eren importants per nosaltres perquè sobretot a part ofensiva mos donen molt i són jugadores que coneixen perfectament el que significa el Balears femení. I bueno, no, la nostra idea també era això, arribar a unes 14, 15, 16 jugadores renovades del bloc de l'any passat. La veritat és que la majoria, 85% ho hem aconseguit, i les que no hem pogut realment ha estat o per lesió, per exemple, com Nacora, que és una de les capitanes, i també se va trencar els creuats i no podrà aquesta temporada sumar minuts en nosaltres, però clar, hi ha casos que potser no pots controlar. Després tenim una jugadora que se'n va estudiar possiblement a de fora i continuarà els seus estudis a la península. Per tant, de lo que nosaltres volíem renovar, que és aquest bloc que tu dius, que mos ajuda a ja tenir la idea de lo que volem i com volem jugar, i després aquestes pesetes que podem cercar en quant a fitxatges, que mos, al final el que nosaltres cercam amb els fitxatges és que mos pugin en nivell. Per tant, tant amb Nagavi, amb Navi i amb Napomer, com la resta de jugadores que hem renovat, estem molt contents.
I la plantilla com es troba ara? Com la veus? Encara resten alguns moviments o comença ja a tenir forma i està cada vegada més tancat?
Sí, la veritat és que ja té forma. I és vera que sí, que falta un parell de moviments. Jo crec que entre aquesta setmana i la propera podríem, a lo millor, tancar dues jugadores més, i a partir d'aquí després ja pues, també veure, no?, a nivell de pressupost, com anem, que podem, que no podem. També entenem que nosaltres som un equip d'una illa i que el valor principal del nostre equip han de ser jugadores d'aquí, jugadores de silla. Tenim molt de nivell. Per tant, també incloem jugadores joves que potser veiem una projecció, ja sigui perquè venen del nostre filial o perquè trobam que algun equip d'aquí de les Illes han fet bona feina i poden incorporar-se amb nosaltres. Per tant, aquesta setmana que ha estat de fer feina a despatxos ha deixat aquestes dues jugadores fitxades. Intentarem que potser el que queda i la propera acabar-la d'enllestir la plantilla amb potser un parell de fitxatges més.
I bé, tal vegada és pres, no?, per demanar-ho, però ara ja que se comença a confeccionar un poc cada vegada més aquesta plantilla per al curs que ve, quin seria l'objectiu del Balears? Tornaria a ser l'objectiu d'aconseguir l'ascens o encara és pres per pensar en això?
És un poc pres. Jo sempre m'agrada fixar-me objectius quan tingui la plantilla en el complet i comenci el primer entreno. També un factor que nosaltres no podem controlar, que és el que fan els altres equips, com se reforcen els equips del nostre grup. Veure també si hi ha qualque reestructuració, si ens mantenen en el grup que estem o hi ha qualque canvi, que podria ser, perquè el Balears femení, quan hi havia dos grups de segona federació, ha jugat en el grup nord i també ha jugat en el grup sud. Per tant, primer esperar, fer la plantilla més competitiva que puguem, i a partir de que comenci a rodar la pilota, primers entrenos i veure la plantilla que tenim, fixar-nos objectius. Però és vera que amb l'ADN que tenim en el club, tant primer equip masculí com primer equip femení, sempre tenim entre seia i seia l'objectiu de quedar el més dalt possible, i si podem assolir un ascens, millor.
Idò, Miqui, per la meva part, res més. Moltes gràcies per parlar amb nosaltres aquí i fer un pot de valoració dels nous fitxatges i renovacions del Balears femení de la segona federació. Nosaltres aquí es postres a IB3 Ràdio i seguirem pendents d'aquests nous moviments que arribaran al teu equip, a la teva plantilla. Moltes gràcies.
Perfecte, moltes gràcies sempre per la cobertura que mos dona. Una abraçada.
A IB3 Ràdio, Esports 3. IB3 Ràdio és entreteniment.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate ensalada granel a 1,89€ kilo, el salmón dino a 3 kilos entero medio a 10,95€ kilo, la chuleta aguja de cerdo al corte a 4,99€ kilo y la empanada de carne bandeja de 2 unidades a 3,88€ la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Ahí detrás Radio, Sports 3.
Anem a contrarrellotge ja, falten 13 minuts per arribar a les dues del migdia i hem de parlar també de futbol sala, del Palma Futsal. Gavi Fortera, bon dia.
Bon dia.
Avui s'han acomiadat dos jugadors, Lini i Mario Ribillos.
Sí, dos jugadors molt experimentats, molt veterans. Un deixarà el futbol sala professional, l'altre encara continuarà. Bé, han comparegut José Tirado, el president, i el tècnic Antonio Vadillo per fer una mica de resum del que ha estat la temporada aquest any a les files del Palma Futsal i, com deies, per acomiadar aquests dos jugadors. Ribillos se'n va. En principi ha signat dues temporades per l'Inter, d'on ell va sortir com a jugador de futbol sala. Ell és natural de Torrejón de Ardoz. No va arribar a un acord de renovació amb el Palma. Va haver-hi diferències entre Tirado i ell, no van arribar a un acord i per això no continua Rivillos al Palma. Se'n va en tres Champions, en tres Intercontinentals, convertit en llegenda absoluta de lo que ha estat aquest equip els darrers 4 anys. Ell diu que se'n va amb els deures fets.
Me voy feliz, me voy con los deberes hechos, me voy con la sensación de que he hecho las cosas bien, con el club, con mis compañeros, con la afición. Siempre ha habido un vínculo especial y siempre me he sentido dentro del vestuario importante, ¿no? Siempre he sido el foco de las tonterías. Me quedo con todos esos recuerdos, con José, por toda la confianza que ha tenido en mí desde el primer momento que me llamó.
Rivillos, i per altre costat Lin se'n va després de només una temporada de fer una bona feina dintre i fora del vestidor i molt agraït.
No puede ser una despedida y sí un punto y seguido. Así que por eso van a ser palabras de agradecimiento, no puede ser de otra forma. En primer lugar al presidente José Tirado por tus palabras públicamente, ya lo sé en lo personal. Y a Vadillo, que gracias a ellos yo estoy aquí, he tenido la gran suerte con 39, 40 años ya recién cumplidos de poder vestir esta camiseta, de poder disputar 6 títulos...
Els dos grans protagonistes, Rivillos i Lin. D'altra banda, jo personalment li he demanat a en Vadillo que aquesta temporada, aquest estiu, no se parla d'ell com l'estiu passat, que sembla que hi havia ofertes, que el
Portugal,
Benfica se l'enduia,
no?
Sí, la cosa estava calenta. Aquest any ningú parla de Rivillos. Això ha provocat...
De Vadillo.
D'en Vadillo. Mm. Això ha provocat el moment simpàtic de la roda de premsa d'avui. Han de fer atenció a lo que diu Tirado de Vadillo.
Tengo la suerte de trabajar como a mí me gusta, como yo quiero, y eso es muy difícil de conseguir. Y estoy en mi casa, en mi equipo. Siempre digo lo mismo, mientras yo sienta que pueda estar ayudando al club, yo voy hasta aquí, si el club en este caso lo decide, bueno, si el presidente lo decide. Y el momento que yo sienta que yo no pueda estar aquí porque veo que ya no pinto nada, que ya no puedo ayudar al equipo a conseguir cosas, pues será el momento de mi salida por encima de contrato, ¿no? Pero a día de hoy estoy... No me voy a ir ahora, ¿no? ¿Qué vamos a hacer que se quede toda la plantilla? Voy a intentar disfrutar, que el año que viene voy a descansar un poco más. Y encima, pues bueno, no tenemos Champions y jugaré el sábado y jugaré el sábado.
Que no nos haga un De Michelis ahora, ¿eh?
Seria bona aquesta.
Que no nos haga un De Michelis, ha dit José Tirado. Bueno, sembla que no hi haurà massa canvis respecte d'anys anteriors. Veurem què passa.
No.
Jo això ho vull veure. Ja veurem què passa aquest any en la plantilla del Palma.
Gavi, gràcies. Fins demà. I love you so, hey, that's what you'll say, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away, don't go away. But when I play, I never stay. Vinga, recta final, me pones que són curts, unes bones espardenyes per córrer, arriba de Marta Sampas, bon dia,
com
Marta.
Com va, Toni? Han de ser bones, les esportives, perquè...
Aquestes sí que ho són,
si no molt lesionar, ho veig, són boníssimes.
Quina cursa mos estem preparats per anar a córrer aquest cap de setmana?
Idò, aquesta setmana a Corcató Pers, feim aturada a Son Cervera, si vivim a Palma, de que fas cotxe, tira a poc, enfocant a la cursa, amb l'objectiu de fer els 5 o els 10 quilòmetres que formen aquesta ja novena edició de la cursa cerverina, dins el marc de les festes de Sant Joan de Son Cervera. I per conèixer més detalls, saludam el vicepresident del club que ho organitza, que és el Club Atletisme Son Cervera, i també treballador de la part de municipal d'Esports, l'Ajuntament d'aquest poble. És en Mateu Andreu Díaz. Mateu, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, Marta. Què tal? Molt bé. Bien, aquí preparat ja.
Sí, no? Ja supos que posant ja un poc tot a punt. Avui és dimecres, xerram de dissabte, hora baixa, 6:30, i no sé, que falta quan resten poc més de 2 dies perquè se celebri, que vos falta polir?
Bueno, a mare ja tenim tot el recorregut marcat i simplement ja esperar que ens duguin gènere de begudes, menjar i material per muntar a la plaça. M'he quedat la feina física ja dissabte de matí, però bueno, està pràcticament tot perfilat ja.
Tot perfilat i ja dissabte vos hi posau a muntar tot ja. Clar, és de matí. I això, xerrant d'una cursa d'hora baixa, perquè és vera que ja estem pràcticament en l'estiu, mes de juny, i a més, Mateu, supos que també ja ho teniu en compte, que justament, i els companys del temps d'IB3 ja estan avisant que serà potent aquest cap de setmana en quant a calor.
Sí, he dat fa molta calor, hem pensat en afegir un altre avituallament més, però sempre en posaven dos, en guany en faran tres, encara que siguin 10 i 5 quilòmetres, però més va que n'hi hagi, que no després tenir susto ni res, perquè ve molta calor. I és una cursa que comença a les 6 i mitja, i és un recorregut dur, és un recorregut ràpid, i ara va aigua.
Ara va aigua, exacte. Com bé has dit, Mateu, no en sobra mai, perquè de vegades
no.
Un participa un 10K, per exemple, com és el vostre cas, que ara ho comentam, aquestes distàncies, i potser si en el primer avituallament no t'has aturat, després l'altre hauria de se te fa llarg. Per tant, està molt bé afegir per precaució també i per garantir la seguretat de tots, en aquest cas per mort de la calor. Però ho deia, són dues distàncies, dos recorreguts, no ho sé, compta-mos, perquè no sé si són 5 i 10 quilòmetres, però si és el mateix circuit facis els 5 o facis els 10?
Sí, bueno, no, són quasi... Una part són el mateix, però després canvia. Fins al quilòmetre 3-200 és el mateix, després hi ha un gir de 180 graus que tornen cap en els pobles de 5 quilòmetres i els de 10 quilòmetres pues, ja se'n van en direcció cap a Esport de Calabona.
Ah, molt bé.
Se'n van cap a la zona turística, perquè és una cursa que, diguem, toca els tres nuclis urbans, la ciutat de Sant Cervera, passa per Esport de Calabona, part de Cala Millor i pugui tornar una mica passant Cervera, la de 10.
Sí.
I la de 5, pues, fins al quilòmetre 300 aproximadament, 200, pues, gira, torna una mica passant el poble i són 5 quilòmetres. Com que siguin 5 quilòmetres és dura, també. Eh? És una cursa que té un parell de repetxos i se fa dura.
Té desnivell, no?
Sí, té bastant desnivell. La de 10, tot de 70 metres. De nivell, sí.
Per ai, ja n'hi ha, per ser una... Sí, a més, és tot asfalt, no? No hi ha cap moment
que... Pensa que exacte, és asfalt, i de Cala Millor fins a Sant Sever, els 3 quilòmetres és tot per amunt.
Sí.
És a dir, que si ens haurà de guardar un poc, com tenim aquí, un parell de cartutxos, que no res, perquè si no se farà llarg.
Ja, i Mateu,
i calor.
Què trien més, els 5 o els 10? Quant de participants
pues de moment, un poc més en els 5, perquè la part més popular també, si hem del poble, pues, ja s'anim a córrer, molta gent que ha començat, pues, li fa un poc de port de quilòmetres a aquesta distància, i se tiren més en els 5. Però estem més o menys, 50-50, ara mateix amb bisficcions. Ja no m'es queden moltes.
Això t'anava a demanar.
600.
Sí, 600 vols veure-ho posar de tope, diguéssim.
Van posar 600. Uh-huh. 600 crec que és una marca que ja n'hi ha i sí, per ser un club i un poble tampoc no me'l volem.
Clar.
Ja
sí, però això és la nova en edició, no? Si no,
exacte. Ja fa 9 anys. 9 anys que la fem. En guany fa 10 anys que vam fundar el Club de l'Atisme.
Ah, molt bé. I ja tot d'una vos hi vareu posar
va fundar
en una cursa.
L'octubre de 2007 el vam fundar i el juny de 2007 ja vam agafar la rienda de la cursa.
Clar, sí. per motivar, no? Si abans de fer l'aniversari ja teniu una cursa pròpia del club. Ho han dit abans, ets vicepresident d'aquest Club de l'Atisme Sant Cervera. M'imagino que també els vostres atletes no hi poden faltar directament a una cursa que és totalment del club. I com bé deies ara, a més, si pràcticament cada any d'ençà que va néixer l'entitat i de la fan i l'han de fer tots, o no?
Tots, intenten la majoria fer-la, però també una bona part s'haurà de remengar perquè hi ha feina.
Ah, han d'ajudar, no? Clar,
molt de socis, tanta sort d'ells, perquè si no, tanta sort també amb el Club de l'Atisme, de Sant Cervera, perquè si no, no podríem fer tot això.
I sempre va sorgir ja amb el motiu de ses festes, són ses festes de Sant Joan, bé, en aquest cas xerrant de dissabte, però és vera que ja la setmana que ve que és Sant Joan i en aquest cas Sant Cervera també són vostres festes, també.
Clar, exacte, és una, sí, és el pregós de mà i és una cursa que, per dins les festes, és una cursa del poble, intentem intentar que sigui que el poble també hi participi, ja sigui de manera voluntària, o ja que són les festes, pues, que no sigui una cursa només d'esplut, que, clar esplut juntament l'Ajuntament de Sant Cervera, vale? un muntant a mitja.
Entre tots dos, clar.
Però, clar, el poble també que estigui involucrat amb ella.
Clar
que
sí.
També, que formi part de la cursa.
I si no la fan, almenys que vagin allà a fer
clar,
ambient
ajudar,
que sigui una festa.
Molt de voluntaris, s'ha molat molt apuntar moltíssima gent i supercontents i agraïts.
Clar, Mateu, ja per anar acabant, m'imagino també que en acabar, això és 6 i mitja, els més ràpids, menys d'una hora, els 10 quilòmetres ja els atendran, arribarà això a les 8, una hora ja que fa ganes quedar per allà, no sé si he organitzat qualque cosa també perquè la gent quedi.
Sí, exacte, tenim el pol meta que tenim camí de menjar que duim tots els socis, vale?
Molt bé.
A la plaça. I després, un pic acabant, tenim dutxes en el camp de futbol, Ai, i no. Nit de vins, per una passada.
Ostres, això li agrada en Fuster.
Ah, mira, Nit de vins.
Sí, sí, sí.
Després d'anar a córrer, sempre bo.
És un plan perfecte, d'acord? Dues cerveses després de Pornmeta i te'n vas a casa de futbol dutxer i cap a Sila Dinova.
Ah, que xulo, que pla, sí, sí. Sí, sí, i tant, i ja de vespre, ni nit d'estiu i festes.
I després també el penya.
Ostres, ja l'has convençut.
Això, per rematar, ja me puc cercar, ja me puc cercar una tela per cada millor. Per quedar cada setmana.
Ei, doncs, sí, sí, serà un dissabte ben complet amb aquesta cursa, s'anomena ja cursa cerverina. Mateu Andreu, res, Elite Chip, supos que poden acabar d'inscriure's, no sé si també allà mateix dissabte, no?
Sí, allà mateix queden places també. Bueno, no, un dia abans tancarem.
Millor, sí,
el dia abans l'una tancàvem per previsió
clar,
i això. L'únic en nins, si en nins la cursa infantil se podran apuntar allà mateix perquè farem per la plaça un període de recorregut per 1000 minuts i que són les primeres que disfruten també.
Idò, mira, no els havíem esmentat, però com sempre també els nins i les nines poden gaudir de fer esport, en aquest cas amb aquesta nova edició de la cursa cerverina. Mateu, Andreu, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres aquí a Corcató Pers i que sigui un èxit.
A vosaltres per donar difusió en aquest en aquestes curses.
I faltaria més, en xerrarem per la desena edició, que sempre és un número especial.
Perfecte, vinga, moltes gràcies, Marta.
Gràcies, adéu.
Vinga, adéu.
Gràcies, Marta. Darrer minut d'Esport 3. Arribarà amb els serveis informatius d'IBETA Ràdio i tindreu més informació quan falti un quart per a les 3 del capvespre en Marta Sampas, precisament, que mos durà aquesta darrera hora informativa també del món de l'esport, on estarem molt pendents al llarg de les pròximes hores de qui serà el nou entrenador del Real Mallorca. Si finalment el Leipzig paga la clàusula de Martin de Michelis, i si el Mallorca, que està en negociacions amb Luis García, finalment l'actual tècnic de les Palmes se concreta l'operació, o si hi ve un altre entrenador. N'estarem pendent de tot això. Demà vos contam més coses amb en Joan Jiménez del control tècnic i qui haurà parlat a la coordinació, Toni Fuster. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu.
Són les 2.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia.